Passen dos minuts d'un quart de deu del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament, avui també a Catalunya Informació. Doctor Benito Almirante, epidemiòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Les autoritats polítiques han advertit les últimes hores que aquest cap de setmana el sistema sanitari entrarà en un punt crític. Ara en parlàvem també amb l'OMS, també amb el govern català, un punt crític que pot conformar el col·lapse aquestes properes hores. Com a epidemiòleg, en quin punt estem ara dels contagis? Hem assolit el pic, encara hem d'anar força pitjor, veiem la llum al final del túnel o encara no?
Jo crec que encara estem caminant cap amunt, eh? Vull dir que les xifres que tenim dels darrers dies ens estan dient que encara estem en la part de pujada de la intensitat de del brot, no? No hi ha, de moment, cap mena d'informació i cap mena de visió del problema que ens permeti dir que els propers, com a mínim, 3, 4, 5 dies encara estarà pujant el nombre de casos.
Mm-hmm. Com sabrem quan la corba comença a disminuir? Com poden fer aquest càlcul?
Bueno, això, hi ha multitud de models matemàtics, el que passa que sempre amb aquests models matemàtics hi ha variables que són difícils d'introduir, no? Per exemple, l'extensió del confinament, com la consellera ha explicat prèviament, doncs és un element clau, no? A més confinament, menys possibilitat de transmissió del virus i a més compliment del confinament també. Però és veritat que això també la població en general sapigui que el confinament és una mesura que té sempre un efecte a 2-3 setmanes vista, perquè aquesta malaltia té un període d'incubació que oscil·la entre 5 i 7 dies, en el qual no s'expressa la malaltia, però es pot arribar a transmetre. I, per tant, aquest període de temps, quan comença el confinament, vol dir que hi ha un volum molt important de persones que ja tenen la malaltia o que tenen el virus, no la malaltia, tenen el virus i el poden estar transmetent. I, per tant, clar, quan comença el confinament pot haver-hi milers de persones que comencen a desenvolupar la malaltia i que, a més, malgrat el confinament, hi ha un aspecte que no s'ha parlat molt, que pot haver-hi transmissió en l'entorn familiar. És a dir, que ara estem veient en l'hospital certes persones que han complert absolutament el confinament, però, clar, la transmissió s'ha produït en l'entorn familiar, però l'entorn familiar no es pot fer un confinament.
És evident que les mesures s'han d'extremar moltíssim perquè tots estem exposats, inclús encara que ens quedem a casa. Amb les dades que tenim disponibles, doctor, es pot preveure quin serà el nombre total d'infectats a Catalunya d'aquesta crisi?
Això també és força complicat, però si ens mirem, la situació més semblant a la nostra és la situació d'Itàlia, no? Perquè
va o sigui començar... que la setmana que ve potser estem explicant cada dia que tenim 600 morts diaris?
No, això no és exactament el mateix. Estava explicant el nombre de persones afectades, no tant la repercussió que hi hagi sobre la salut de les persones, que són dues coses diferents, no? Perquè, primer, els sistemes sanitaris no són idèntics. El volum de persones afectades implica molt en quant a la mortalitat, quins són les persones afectades. A edat més avançada, més risc de mortalitat, òbviament. I això, a Itàlia, ha impactat molt en persones molt grans, molt vulnerables, que segurament no és exactament igual el que està passant a Espanya, que sí que està afectant aquesta gent, però hi ha també un volum molt important de gent que estan sent donades d'alta. Nosaltres, perquè la gent que s'està escoltant es faci una idea, en l'hospital, en les darreres dues setmanes, ja hem tingut gairebé 300 pacients ingressats. Bé, ja hem donat, jo crec que al voltant de 50 persones els hem donat d'alta. Vull dir que la malaltia no es comporta exactament igual a tot arreu. Es comporta bastant similar des del punt de vista de la transmissió, però des del punt de vista de l'impacte sobre la salut de les persones depèn molt de qui afecti. I també perquè la gent ens entengui molt bé, si ens anem a una altra part del món, que és a Corea, van tenir diferents coses diferents a nosaltres. I una de les coses que van tenir és que el volum més important de població afectada era gent jove. Eren comunitats cristianes que assistien a oficis religiosos de forma conjunta, i hi havia multitud de gent que tenia menys de 50 anys. Per tant, a Corea la mortalitat només és del 0,5%. Per tant, l'impacte de la malaltia depèn molt a quin grup de població afecti. Ara bé, la transmissió sí que és un element que és bastant similar a tot arreu.
Mm-hmm. Ara parlava amb l'OMS, amb la senyora Maria Neira, em deia que a Alemanya tenen menys morts en part perquè tenen més recursos. Catalunya està preparada per afrontar una situació com aquesta?
Miri, jo no voldria desmentir a la senyora Neira perquè és una persona experta mundial en el tema i tampoc tinc un coneixement de com és el sistema sanitari alemany. Jo li puc garantir que des del punt de vista de la problemàtica aquesta que ens afecta, que són malalties infeccioses transmissibles, el nostre territori, Catalunya en particular, i tot Espanya en general, té un nivell científic i professional absolutament idèntic que qualsevol país del planeta, i una preparació tècnica, les unitats de cures intensives i professional, que jo crec que no hi ha cap mena de diferència. Una altra cosa és que a Alemanya puguin haver-hi més possibilitats de tenir recursos tècnics i recursos humans. Això el desconec perquè no tinc aquesta comparació. Però la preparació del sistema a Catalunya i a Alemanya no hi ha absolutament cap mena de diferència. No sé exactament aquesta comparació en base a aquesta feta.
Mm-hmm. Quants dies dura aproximadament de mitjana un ingrés per coronavirus?
Mira, això, aquesta pregunta és molt important perquè molta gent se la fa, no? Això depèn molt de quina és la situació clínica dels pacients. Els pacients que tenen una evolució clínica més favorable i que, per tant, no necessiten anar a les unitats de cures intensives, aproximadament entre 5 i 7 dies ja estan en disposició de ser donats d'alta, moltes vegades al seu domicili, i d'altres vegades, si són persones fràgils, a centres d'un nivell sanitari inferior o un nivell de convalescència. I, de fet, això explica un dels sistemes que estem muntant en aquest moment, és que segurament el dilluns estarà actiu a Catalunya, que són els hotels per acabar de fer la convalescència de la malaltia fins als 14 dies, que és aproximadament el temps que es cura de forma definitiva. Molt diferent són els malalts que requereixen cures intensives. Aquests malalts que necessiten cures intensives, aproximadament la seva estada a l'hospital és entre 3 i 4 setmanes, perquè la recuperació funcional de l'aparell respiratori i de la possibilitat de ser desconnectat del sistema de ventilació, pues es prolonga més en el temps.
Mm-hmm. El doctor Benito Almirante és epidemiòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Vostè també creu que s'hauria de tancar Catalunya o que s'hauria de tancar també Madrid perquè el confinament encara fos més sever?
Miri, aquest és un debat que té dos vessants, no? La vessant estrictament científica i la vessant política, no? És probable que la vessant política hagi ultrapassat el límit sanitari, no? Jo, des del punt de vista estrictament sanitari, des del punt de vista professional, l'hauria de dir que qualsevol confinament que té com a objectiu limitar la transmissió, quan més extens sigui el confinament, és millor. Ara bé, si el confinament absolut de la població comporta riscos afegits des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, des del punt de vista organitzatiu d'un país, és el que els sanitaris no hem d'entrar-hi. Vull dir, jo crec que les decisions que s'han pres, i això ja m'ho han preguntat diverses vegades els darrers dies, les decisions que s'han pres en el Centre Nacional d'Alertes i Emergències de Madrid, jo crec que són encertades del punt de vista tècnic. Una altra cosa és que alguna decisió políticament no l'hagin pres els polítics, però jo estic segur que el doctor Simón, que és una persona d'un enorme prestigi nacional i internacional, ha posat sobre la taula totes les possibilitats perquè les mesures de confinament siguin el més adequat possible. No diran exactament si els polítics les han aplicat o no. I jo crec que el debat és un debat polític, no és un debat sanitari.
D'acord. Doctor, acabo. M'incloc aquí també entre els periodistes, i és que fins fa poc tant experts com autoritats, com també els que tenim la responsabilitat d'explicar les notícies, dèiem allò que el coronavirus és com una grip. La comparació continua sent bona, malgrat tot, o ens hem equivocat tots plegats?
Bueno, jo crec que ens hem equivocat tots plegats una mica, no excessivament, no? Perquè miri que el ventall de possibilitats de la malaltia produïda pel nou coronavirus és molt ampli. O sigui, segur que vostè o tots coneixem a persones que pràcticament ni s'han enterat que ha tingut la malaltia i, clar, això és menys que una grip. La grip pràcticament sempre dona símptomes. Després hi ha un volum important de població que nosaltres al principi la vam situar en el 80%, que eren les xifres que tenien de la Xina, que tenien una malaltia idèntica amb una grip no complicada. Aquí, en el nostre medi, aquesta xifra ha baixat aproximadament al 60%. O sigui, el 60% de la gent té una grip no complicada, que pot estar a casa seva sense cap mena de problema. Però és veritat que el volum de persones que pensaven que tindria una grip complicada o similar a una grip complicada, que l'estimaven en un 20%, ara el podem estimar en un 40%. O sigui, el que ens hem equivocat no és en preveure que la malaltia tenia possibilitat de ser greu, sinó en el volum de persones que podien tenir una malaltia greu. I el sistema sanitari estava molt preparats perquè hi hagués un 20% de persones que tinguessin una malaltia greu. Realment, això no s'ha complert. I aproximadament tenim un 40%, i a Madrid ho estem veient. O sigui, les dificultats que té el sistema sanitari madrileny de donar resposta és que el volum de persones que tenen una malaltia greu, és a dir, que requereixen ingressar a l'hospital i a les unitats de cures intensives, és el doble de lo que s'estimava, i això és imprevisible. O sigui, això no és responsabilitat de cap polític, ni de cap epidemiòleg, ni de cap sanitari. Això és una responsabilitat de la malaltia, exclusivament. En aquest moment no és qüestió de buscar culpabilitats, és absolutament qüestió de que tothom empentem en la mateixa direcció i que tothom fent les coses de manera ben fetes i coordinades. La malaltia no sempre es comporta com els sanitaris i els polítics volem, es comporta de la manera que la malaltia es comporta sempre, no? De manera, moltes vegades, pues, el seu ritme i el seu aire, i és imprevisible. I li asseguro que les estimacions que van fer al principi del 20% ara estan absolutament ultrapassades.
Mm-hmm. Doctor Benito Almirante, epidemiòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron, li agraeixo molt que ens hagi atès aquest matí. Una abraçada.
Una abraçada, bon dia.